tarda, és dilluns 3 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de ràdio en català que no us pregunta a tots els oients sobre la seva continuïtat. No prenguéssim mal, La Caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, el guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada aquesta caravana, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular ràdio, amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb què et sorprendràs avui a la Caravé?
Es pot fer un vestit a través d'aerosols? Doncs avui a la Caravé de la Caravana parlarem de les imatges de la Setmana de la Moda de París que han donat la volta al món.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui comencem unes noves jornades de la Festa del Cine i, aprofitant l'ocasió, aquesta reportera intrèpida que us parla sortirà al carrer a preguntar-vos: us agrada anar al cinema? Creieu que té un preu assequible? I en parlarem de tot plegat amb Pilar Sierra, directora del Gremi de Cinemes de Catalunya.
És dilluns i, per tant, toca saber què va passar un dia com avui. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs un dia com avui tothom començava a estar pendent del cel, i és que un 4 d'octubre d'ara fa 65 anys, el 1957, va començar oficialment la carrera espacial amb l'enlairament de l'Sputnik 1. En parlarem d'aquella fita, però també de com ha evolucionat tota la carrera espacial amb Ricardo Artola, editor, historiador i escriptor de llibres com La carrera espacial, de l'Sputnik a l'Apolo 11.
I hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Doncs aquest dissabte s'ha commemorat el 5è aniversari de l'1 d'octubre del 2017. És per això que TV3 va emetre la pel·lícula basada en l'obra de teatre homònima Alguns dies d'ahir. Parlarem d'aquesta pel·lícula, dels seus personatges, però també de teatre i de cinema, amb l'actor Francesc Cuéllar i l'actriu Marta Ussó.
I a partir de 4:45 de la tarda, Nina,
Francesc Marginet ens portarà la seva particular visió sobre les festes amb la seva Volta a Catalunya. I parlarem de filosofia amb Leo Espluga.
I això no és tot, perquè els darrers minuts de programa, com cada dilluns, parlarem d'òpera, Andreu.
Sí, la directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova ens tornarà a acostar, amb el seu llenguatge desenfadat, algunes de les millors peces clàssiques de la història. Avui seguirem parlant d'un dels compositors més universals, Mozart.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 3 minuts que passen de les 3 de la tarda, i avui m'ho ha d'explicar molt bé Andreu González, les cosetes de l'Andreu Deluxe.
Exacte.
El guió.
Avui hi ha edició Deluxe de la meva secció. I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat el fòrum al Festival B, i com a bon caravanero, doncs jo hi vaig anar a disfrutar, però també a treballar. I és que vaig entrevistar dos artistes. Què tenien en comú aquests dos artistes? Doncs, bàsicament, que feien l'últim bolo a Barcelona de la seva gira, i, per cert, totes les persones que vaig entrevistar eren persones increïbles. Primer de tot, vaig entrevistar el grup Calavento, que són de l'Empordà. Ells són en Joan i l'Aleix, i què en vaig poder extreure? Doncs bé, que ve un nou disc i que serà proper, però millor que ens ho expliquin ells.
Crec que és un dels discs més rock que hem fet. O sigui, crec que estem els dos en un moment de que ens venia de gust fer alguna cosa inclús més canyero. I crec que ho hem aconseguit i estem supercontents. Sí, jo com a mínim amb el resultat estic molt content. Crec que, òbviament, crec que és el millor que hem fet.
No sé si els coneixíeu.
Òbviament. Sí, tant.
Sí?
Són molt bons.
Però va, que sé que us agrada el salseig amb aquesta secció, i per tant vaig al gra. Sabeu que en aquesta secció dic els meus tocs i les meves cosetes en general. Doncs vaig donar aquest repte als de Calavento. Anem a escoltar-ho.
El toc meu seria quan plegues els cables per la guitarra o pels amplificadors, necessito que estiguin plegats d'una manera molt concreta, i és que facin una circunferència d'un pam de diàmetre. Si fan menys o fan més, me provoca bastant de nervi. Sí.
Jo en tinc bastants, de tocs. No sé si és un toc o una obsessió estranya que tinc amb les pinces d'estendre roba, que els odio. Sí, els veig i els haig de remenar i fins que es trenquen, i això em posa molt nerviós, i no sé, això és un toc que tinc. Odio les pinces d'estendre roba. Sobretot si són de plàstic.
A la gent que no li agrada la seva feina. Sí. No és que em passin ràbia, però sí que em provoquen tristor i una mica de ràbia també, si són desagradables, clar.
Sí. Clar, odiar és una paraula una mica complexa. El que més em fa ràbia és la gent que es queixa molt i no fa res per solucionar-ho, que hi ha molta gent així.
sentir-te part, no?, part de d'una família, d'una comunitat, d'un grup, sentir-te estimat de manera col·lectiva, no d'una sola persona, no? Això a mi em genera bastanta felicitat, sí.
I a mi em genera molta felicitat fer el que em dona la gana, o sigui, com estar en un punt en què faig exactament el que vull i el que desitjo.
Aquí m'he d'aturar, un moment.
Espera que ho expliquem.
Exacte, primer l'obsessió.
Exacte, el grup Calavento, que ens han explicat el seu toc.
Exactament, després...
Les coses que odien,
sí,
i les coses que es fa feliç.
Exacte, i ara què faltava? Un propòsit.
Falta el propòsit.
No? Però què va passar? O sigui, ara el que hem d'escoltar atentament és que ells van... Al principi no sabien com dir-ho, el propòsit, perquè, clar, no em coneixien, però jo després els hi vaig dir algunes cosetes meves i, bé, això és el que va passar.
Però no et coneixem gaire com per donar-te un propòsit.
Vale. Jo et diria que el que pots fer per millorar una d'aquestes tres coses és fer servir molt la bici i no anar mai més en metro.
És un bon propòsit.
Efectivament.
M'ha agradat molt. Andreu.
Però, saps què passa?
No,
que,
no,
que
demà
no és real.
Arribar a la feina amb bicicleta.
No. La bici no en tinc aquí a Barcelona, tampoc en tinc a Solsona.
Escolta'm, tenim Bicing, eh? Un meravellós servei de bicicleta pública.
Sí, bé, però no és el meu, no és el meu anar amb bici, que després em fa molt mal al cul, de tanta estona. Home, és que m'he de travessar Barcelona, eh?
En patins, Andreu.
Mira, en patins encara t'ho acceptaria,
sí?
Més.
Sí. Demà vens en patins?
No. No.
És el primer propòsit incomplert el dia abans.
Exactament, sí.
Està bé.
Però a veure, continuo perquè, com ja us he dit, no van ser els únics que vaig entrevistar, perquè després dissabte vaig tornar-hi al festival. I vaig estar amb la Zoe...
A treballar, eh?
Exacte, una mica a treballar.
Sí, sí, sí.
Primer a treballar i després a disfrutar del festival.
Sí, sí, sí.
Bé, com anava dient, la Zoe Gattuso, que és una artista argentina, que era la seva segona vegada tocant a Barcelona, però la primera en tocar en un festival. I, sincerament, ho he de dir, és una bellíssima persona, de veritat. No la coneixia jo.
És molt pilota, avui, eh?
Sí, una miqueta. Però saps què passa? Que aquella entrevista va ser especial, perquè vam sortir del festival i vam anar-la a fer davant del mar, l'entrevista.
Sí. Ah, mira.
Però... tinc una anècdota que és que ens va caure un peix a davant. Anem a escoltar.
Què dius?
Tengo familia en Oviedo, así que tengo familia por muchos lugares. Y hay un pescador acá, espectacular. Eso está pasando acá. Estamos mirando al mar mientras hablamos, eso es bueno de contar.
Aquell sorollet que
s'escolta. Però com va caure un peix? Què vol dir que va caure un peix?
Va sortir un pescador i li van caure els peixos just a davant de nosaltres.
Està bé, no. Surrealista.
Sí, sí, sí. Però va, per no allargar-me més, sí. Anem a escoltar, perquè també li vaig demanar, òbviament, les seves cosetes.
Espera, recordem-ho, eh?
El toc, el que odiava de la gent, o quina gent odiava, i el que li feia feliç, i un propòsit per mi.
Doncs vinga, va.
Ya no me quedo con las ganas. Me baño muchas veces al día. Tres, hoy me bañé. Es mucho. Me gusta mucho el contacto con el agua. Y con decir que me bañé tres veces, no digo que me hacía tres veces, pero que sí entro en la ducha tres veces y me baño. Me gusta mucho bañarme. Cuando estoy muy ansiosa, me baño. La gente me hace muy feliz. La dulzura de la gente me conmueve. La gente buena me gusta mucho. O sea, parece muy banal lo que digo, pero realmente como si entramos ahora en una ronda que no conocemos a seis personas y una es gentil y te mira a los ojos y te dice hola, y otra quizás ni te mira, a mí me conmueve la que te mira y lo humano, la humanidad de las personas me conmueve. No me gusta para nada la gente que no es práctica. Me gusta mucho la gente práctica y creo que no hay mucha gente práctica. Yo te deseo y te doy el propósito de que a lo largo de tu vida... puedas encontrar la felicidad y la tranquilidad. Primero la tranquilidad y la felicidad en las pequeñas cosas. Y deseo que no te pase de tener 60 años, mirar atrás y decir no disfruté de las cosas simples. Eso te deseo.
Un propòsit per Andreu González, que és ser més tranquil del que és?
Sí, sí? Efectivament.
Has trencat el moment romàntic.
Ja.
Preciós,
no, anava maquíssim.
No,
per això dic que era una bellíssima persona,
sí,
perquè,
sí.
A més, també, quan ens vam conèixer, ja em va vindre a abraçar. Vull dir, no, crec que és la cosa més maca que em podien haver dit i que m'ho digués un artista, doncs em va emocionar bastant, la veritat. I des d'aquí, doncs, li desitjo tota la sort de la vida perquè d'aquí 3 setmanes serà la talonera de Coldplay. Els concerts d'Argentina. Així que molta merda a la Zoe i que s'ho passi molt bé.
Com et diria amb el seu accent, Andreu, qué bueno que viniste.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. A aquesta hora, Núria Ros s'ha espantat. Tornem-hi.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Tot bé, Núria?
Tot bé.
11 minuts que passen de les 3 de la tarda. A aquesta hora hem de resumir totes les informacions que no hi caben en un informatiu normal i, per tant, obrim la cara B. Què ens portes avui?
A veure, doncs avui en aquesta nova cara B de l'actualitat us començo parlant de la setmana de la moda de París.
No sé
si n'heu sentit a parlar, si esteu al dia de la moda...
M'agrada.
Jo he vist
el dia de la moda no, però... El tanto de que existeix, sí.
Va. Sí, el tanto, eh?
El tanto. Alerta.
Ojo que va de canto.
En tot cas, el que us deia, avui és gairebé obligatori parlar d'aquesta nova edició de la Setmana de la Moda de París. Per ser més exacte, avui s'ha de parlar del moment més viral d'aquests dies de desfilades, dissenyadors, dissenyadores, models, postureig i molts diners.
Sí.
Val? Us explico. El gran moment d'aquest esdeveniment de moda el va protagonitzar aquest cap de setmana la top model Bella Hadid durant una desfilada de la marca de roba parisenca Coperni. No sé si sabeu qui és la model, qui és la marca de roba.
La model, sí.
Ja m'he perdut amb tot.
Molt coneguda.
Bueno, doncs us deixo temps perquè la pugueu buscar.
Estalquejar.
En tot cas, la model va entrar... Per què s'ha fet viral el moment de la model? Doncs perquè va entrar a la passarel·la només vestida amb roba interior, fins aquí tot normal, i en desfilades doncs, que s'ensenya la roba interior,
sí.
No? La qüestió és que acte seguit van entrar a la passarel·la dos homes amb aerosol que li van començar a tirar-li un spray per sobre.
Com un spray?
Un spray. Un xiu-xiu.
Xiu-xiu.
Un xiu-xiu?
Vale, és a dir, tenim la model, dos homes que entren, li tiren un spray per sobre,
sí.
I màgia, nois.
Què?
Noia, màgia, perquè aquest spray es va convertir en un vestit fet a mida.
De debò?
De debò.
Un vestit tret d'un spray?
Sí. És màgic, això, és molt màgic. I és totalment real, com us deia. En aquest cas, l'esprai es tracta d'un producte desenvolupat per l'empresari i dissenyador català, Manel Torres, que, per cert, també és fundador de la companyia de roba Fabricant, i que el que ha aconseguit és, com us deia, desenvolupar aquesta tecnologia, que el que permet és pintar la roba amb un aerosol directament sobre el cos. Per si tenim algun oient més curiós de sobre per saber com és aquest esprai, no? Doncs que sàpiga que és un tèxtil fet a base de fibres de cotó,
sí.
Suspeses en una solució que després d'uns minuts en contacte amb el cos, doncs s'endureix i es transforma en tela.
Està molt bé, això, eh? Som innovadors aquí a Catalunya, som innovadors.
Jo només pensava que era pintura i ja està.
No,
sí, jo
també.
És increïble.
És com tela, eh? Es transforma
com en
tela.
Sí. A tot això, el que també cal dir és que aquesta tecnologia és tan versàtil que ha donat lloc a més aplicacions, eh? Més enllà de peces de vestir, algun exemple seria... s'ha fet servir en cosmètica.
Mm.
És a dir, va molt més enllà. Dit això, si algun oient o vosaltres mateixos voleu veure el vídeo de moment... Del moment, simplement entreu a Google, poseu Bella Hadid o... O aerosol, que segur que el trobareu, i al·lucinareu. És a dir, és increïble el moment. Spray, de cop els dos homes, no sé, comencen a fer coses rares. Bueno, és que no sé com definir-vos. És a dir, spray, la comencen
com
a tocar...
Com si la pintessin, no?
Sí, exacte, i de cop es converteix en un vestit de tela increïble. Sisplau, no us ho perdeu.
Més cosetes, va, Núria.
Va, canviem radicalment de tema perquè ara us vull parlar de multes.
De multes?
Ui. En rebeu moltes, de multes vosaltres?
No.
Només una a la vida. A Vic,
dius, només
jo
una.
Jo per sort.
Us juro, a Vic.
I toco fusta, eh?
Toquem fusta tots. Però us vull parlar de multes, però en aquest cas de multes falses, vale? Molta atenció i alerta a tots i a totes perquè la Direcció General de Trànsit està alertant d'una nova estafa que rep el nom la falsa multa i que, com és evident, involucra rebre multes falses.
Mm.
En aquest cas, voleu saber com funciona?
Digues. Sí, clar.
Doncs els usurpadors envien un correu electrònic notificant una sanció on suplanta la identitat de l'organisme estatal, és a dir, de la DGT, per tal de mirar d'aconseguir les dades personals, però també financeres de la víctima, perquè al final doncs, acabi pagant el dipòsit determinat.
Mm-hmm.
No va més enllà, l'estafa.
No?
Vull dir, realment tu reps un correu electrònic, et fan posar unes dades, però clar,
no les has de posar, perquè si no tenim un problema. Una estafa que des de la DGT ja apunten que és molt evident, perquè aquest organisme mai notifica les multes a través del correu electrònic, sinó que ho fa per codi postal.
Val.
Val? Per tant, si qualsevol de vosaltres o qualsevol oient rep un correu electrònic de la Direcció General de Trànsit, recordem, amb una multa que l'elimini immediatament i en el cas que no ho faci, que no enviï cap mena de dada personal ni financera, perquè és una estafa, és una falsa multa.
I acabem amb notícia musical, com sempre.
Sí, avui ens la porta Rigoberta Bandini.
He dit que sóc absolutament fan de Rigoberta Bandini.
I d'aquesta cançó, sisplau, m'encanta. Oh. I és que l'àlbum debut de Rigoberta Bandini està a punt de veure la llum. Ara sí, només falten 4 dies perquè el proper 7 d'octubre puguem descobrir tots els secrets que amaga la cantant en aquest primer disc que es diu La Emperatriz, que recordem, es tractarà d'un àlbum format per un total de 14 cançons, de les quals 8 ja han pogut començar a saborir. I com a gran novetat, molta atenció, perquè en una entrevista al País, la pròpia Rigoberta ha confessat que es troba enmig del rodatge d'un vídeo amb C. Tangana. És a dir, tenim Rigoberta i C. Tangana.
Mare meva.
Aquest vídeo servirà com a promo del disc. Això sí, de moment es desconeix si el madrileño només sortirà el vídeo o si també podrem escoltar-lo cantant juntament amb la gran Rigoberta Bandini.
Sí, com si tots aquells que esteu posats en l'escena musical de Rigoberta Bandini, ella no va anunciar que deixava el món de la música?
Ho va anunciar, sí.
Sí, es donava un temps.
Sí. Però primer feia això.
Clar. Feia primer el disc.
Sí, eh? Exacte. El disc. Però imagineu, sisplau, una col·laboració C. Tangana Rigoberta Bandini. Pot ser molt
brutal,
gros, això, eh?
Brutal.
Pot ser molt gros. Sí, com sigui, fem un llamamiento, que se'n diu, eh? Rigoberta, si no haces nada, escolta'm, la caravana t'esperem.
La Caravana, amb Joan Trias.
Passant 3 minuts i mig d'un quart de 4 de la tarda, hora de la nostra reportera intrèpida. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
Avui has sortit al carrer a fer aquest treball d'investigació i preguntar què?
He preguntat, vas al cinema? Ras i curt, eh?
Ras i curt.
Has vist. I si em deien que no, els feia la pregunta, perdona que t'ho digui, punyetera.
Sí.
El per què de no anar-hi.
Ah.
Saps?
Sí.
Ah.
Bé.
Aquí la gent es posava més nerviosa, eh? Els motius ja fa més vergonyeta compartir-los. Ara ho escoltarem, ara t'ensenyo, eh, Joan? No et posis neguitós, que sempre t'avances. Després els he preguntat...
No he dit res.
No, és que és veritat, sempre t'avances.
No he dit absolutament res.
I per això m'avanço tu, perquè no t'avancis.
Jo et deixo fer. Perquè, per exemple...
Digues.
Tu, Siri, vas al cinema?
Ai, no. Sí? Un altre cop?
Sí.
A mi me falta tiempo para ir al cine. Estàs satisfet? Et començaré a cobrar un plus per això, eh?
Tira, va.
Va, després els he preguntat si creuen que les entrades són molt cares o no. I finalment els he preguntat si sabien què és la festa del cine i si hi aniran, d'acord? De fet, la festa del cine, hi ha moltes persones que la desconeixen, així que l'expliquem. En primer lloc, és el motiu de la pregunta del dia d'avui.
Home.
Fàcil, eh?
Clàssic.
I en segon, la Festa del Cine és una celebració organitzada pel Ministeri de Cultura i Esport, la Federació de Distribuïdores Cinematogràfics, la Fedicine, és que ho posen fàcil,
sí, Fedicine,
eh? Fedicine. I sembla un medicament, ara que ho diem.
Fedicine.
És igual. I la Federació de Cines d'Espanya, d'acord?
Si no sabes dónde ir, toma Fedicine.
Fedicine.
Està bé.
Què hi fan en aquesta festa? Doncs moltes sales rebaixen el preu de les entrades a 3,50 € des d'avui, dia 3 d'octubre, i fins al 6 d'octubre.
3,50 € per anar al cinema?
Sí.
No me lo puedo creer!
Però tu ho sabies, Joan?
Sí, home, sí.
Sí, ja ho coneixies, no?
Sí, sí, sí.
Va, doncs primer escoltem si la gent del carrer va al cinema o no.
Sí.
Quants cops al mes?
2 o 3. No vaig.
Per què?
Pues... perquè miro sèries i així a casa. Sí que vaig a teatres, això sí.
Sí, vaig al cinema. Al mes unes 2, sí.
Pues poc, la veritat és que poc. I això que tenim al poble, eh? Pues mira, pues una mica per perea, jo què sé, per deixadesa. Ja he d'anar, però mira, al final te quedes a casa, o te'n vas a caminar i ja està.
Sí, sí, vaig. No sé, 3, 2, 3, no moltes vegades. No, jo la veritat és que fa molt temps que no vaig al cinema.
I per què?
No hi ha res que m'interessi especialment i crec que tot ho puc trobar online ara ja. Sí, com diferents plataformes.
No està gens malament, eh?
No.
Molta
no.
Diversitat avui.
Sí, sí.
De veritat, o sigui,
moltíssima gent d'arreu de Catalunya, del Principat, de Balears, hem escoltat.
Sumat als nostres companys, tenim molta diversitat.
Sí, sí, sí,
en aquest programa, la caravana, anem per tot arreu.
Va, què més has preguntat, Nina?
Doncs també he preguntat si creuen que el preu de les entrades és assequible o si és massa car.
Mala baba, eh?
D'acord? Llavors, hi ha un gran debat aquí, perquè els preus varien segons la localitat, però aquí a Barcelona, capital,
sí,
les entrades en dies laborables, sense comptar dimecres, costen uns 9 €, eh?
Déu-n'hi-do, clar.
Sí, clar, déu-n'hi-do. Així doncs, creu la gent del carrer que les entrades del cinema són assequibles?
Crec que es va estancar tots els dies menys. Crec que és dimecres, que és el dia de l'espectador o alguna cosa així, però a part són molt cares.
Sí, jo crec que són molt cares, però són així perquè també la gent que treballa necessita guanyar diners.
Sincerament, en aquest moment no sé el que val perquè fa un munt d'anys que no vaig al cinema.
Bueno, a vegades està alguna mica car.
I tot, aquest dia d'espectador.
No
m'ha sortit una mica tu, penya,
no,
ara.
Però no ha estat malament.
No.
T'haig de dir que els homes avui han estat força tímids, eh?
Sí?
O molt secs. Sí, sí, però vaja, no passa res. Per últim he preguntat, mare meva, la llengua. Uf, se m'escapa. Aprofitaran aquesta festa del cine?
Ja ho heu fet a 3 anys, em sona. Això sí que em sona.
I aniria?
Sí, però em fa molta manda. Suposo que t'has de registrar i així, no?
No.
No sé si aniré perquè com només són 4 dies, no sé si podré anar aquests 4 dies, però la meva intenció és anar-hi.
No.
Aniré, sí, amb amigues.
Ai, molt fan d'aquest home que diu no.
No.
Sembla un efecte sonor, però no ho és, eh? Era ell. Ja us he dit que eren molt secs els homes avui. I tu aprofitaràs, Joan, o què?
Jo sí, jo aniré al cinema, home, aprofitant que és la festa del cinema. Tots 4 dies aniré, fixa't.
Sí?
Sí, sí.
M'ho estàs dient, en sèrio?
Sí.
Va, la primera que veuràs, ara et poso prou.
No ho sé, he de mirar cartellera encara.
Saps què fan Avatar?
Sí.
Però és trampa, eh?
Compte.
Ho saps, oi?
Compte.
Va, que ho expliquem, que fa gràcia, això.
Puja amb la sintonia, que farem això, veuràs.
Informació de servei, a la caravana.
Avui hem de notificar als cinèfils que no vagin al cinema pensant que Avatar és Avatar 2, si us plau. Centrem-nos, és Avatar 1. Estem fent un remembering per anar al desembre preparats per la segona.
És el desembre, que s'estrena la segona, Nina?
Sí, crec que sí. No et sé dir el dia perquè ara aquí quedaria malament, però el desembre.
Va.
Sí, el desembre sí.
Més cosetes.
Va, més cosetes. Va, espera't, que em centri. Doncs...
Sí.
Val, a mi, què em passa? Que a mi em falten hores del dia, val?
Sí.
Llavors, res, senzillament, per això no aniré.
Val.
És que t'ho volia explicar, també, perquè com que no preguntes,
perfecte,
doncs t'explico. Abans d'escoltar, però, la nostra experta del dia, sí,
sí,
deixa'm que t'expliqui la història d'en Jan, val? Un
sí,
jove estudiant que vesteix amb molt d'estil i que va molt cansat per culpa dels estudis.
Abans, sí, abans anava més, però ara no.
I per què ara no?
Perquè tinc molta feina amb els estudis i realment no tinc temps. No tinc temps ni per quedar amb els amics. No és per preu, és perquè realment és que no tinc energia.
No té energia, Joan.
Jan, si ets universitari, no passa res. Tothom sap que ets al bar i que no estudies.
Ai, pobre, estava esperant entrar a classe. Estem explotant els nostres estudiants. Ho deixo aquí, eh? Però espera't, que quan li pregunto si sap què és la festa del cine, em diu això.
No és lo del... com es deia... No me'n recordo com es deia, sí, però sí, el conec, crec, però no me'n recordo com es diu. No és clam?
Clar. Ah, ella et diu per un festival de cinema.
Sí, ara t'ho explico. Sí. El pobre va saturat d'informació i això, barreja temes, eh? Per què barreja temes? Doncs perquè el CLAM és el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, de Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages.
Sí, senyora.
Que van acabar ahir, diumenge 2 d'octubre.
Vaja. Sí. Bueno, està informat, eh? Si va acabar tot just ahir, està informat.
Sí, sí, està informat. Sí. I quan l'he explicat que era la festa del cine, em diu això.
Estaria guai, eh?
Sí? Aniries?
Sí, clar. Sí.
Doncs pues ara has de treure temps.
Ja, ja.
Jan,
què et passa avui amb els zasques?
No, per què?
No, no,
és
amb
carinyo.
Bé. Sí, sí, sí.
No, no,
s'ha
pres bé, eh? Jo també he estat on estàs ara, Jan. O sigui que no estàs sol, en sortiràs, tranquil. I res, doncs això, forcem... O sigui, jo et volia plantejar això, eh? Veuràs, forcem els nostres estudiants... Això t'ho deixo per un dia de Volem ser educats, una pregunta del dia així més didàctica.
M'ho apunto.
I res, això, Jan, que tot passa, que els teus amics et tornaran a veure el pèl. Ara sí, escoltada, doncs, la veu de la gent,
sí?
Donem pas a la nostra experta del dia, Pilar Sierra, directora del Gremi de Cinemes de Catalunya. Bona tarda, Pilar.
Hola, bona tarda, què tal?
Què tal, com estàs? Estàvem pensant per aquí que si les sales del cinema han notat aquesta davallada d'assistència aquests últims anys...
Sí, sí que s'ha notat. De fet, l'any 2022, ara efectivament ja hem superat el total d'espectadors que van fer l'any 2021, però encara estem en xifres entre el 30 i el 40% de les xifres d'abans de la pandèmia de l'any 2019. S'està produint un creixement continuat però lent.
Llavors podem dir que això, que encara no ens hem que no ens hem recuperat d'aquesta pandèmia, no? D'aquestes xifres.
I a més ara tenim el factor afegit que no afecta evidentment a la tendència de creixement, però sí que està afectant a les xifres de les empreses, perquè encara que o bé obligats o bé pues, motivats per les normatives de reduir el consum energètic, que això sí que evidentment s'està fent a les sales de cinema, però els preus de l'energia són tan elevats que estan assumint unes despeses que són molt difícils de poder assumir, les despeses dels preus de l'energia. I aquest és el problema més important que estan patint ara a les sales de cinema.
Avui a la caravana de Ràdio Estel estem parlant amb Pilar Sierra, directora del Gremi de Cinemes de Catalunya. No sé, Pilar, fins a quin punt, si les plataformes en són en part culpable de que la gent no vagi tant al cinema com abans.
No creiem que sigui aquesta la raó. Vull dir, hi haurà recuperació, una recuperació que es produirà, però que esperem que sigui lo suficientment ràpida perquè ningú es quedi pel camí. Les plataformes al que ens han aportat és un negoci legal, que abans ja existia de manera il·legal. Les persones tenen més possibilitat d'elecció. És veritat que hi ha persones que, com han dit en les entrevistes, veuen les sèries i no van al cinema, però també hi ha moltes persones que veuen les sèries, veuen les pel·lícules a les plataformes i també van al cinema. També és cert que les dades de les sales de cinema són transparents. O sigui, jo t'explico als espectadors que tenim. A més, nosaltres hem de comunicar de manera obligatòria a la Generalitat, a Catalunya i al Ministeri les dades setmanals. No coneixem les xifres de les plataformes perquè no estan obligats. No sabem exactament. Tothom diu que tothom veu plataformes, però ningú no coneix les dades, només les coneixen les plataformes, ningú més. Per tant, una mica parlem d'oïda, o sigui, de mites, d'opinions. El que és cert és als espectadors que van a les sales de cinema que aquests els podem comptar. I com a activitat cultural privada és l'activitat que té més espectadors de tota Catalunya i de tota Espanya.
Ens agradaria preguntar-te llavors per què la festa del cine és necessària pel sector.
Perquè és una manera, per una banda, és la 19a edició ja, vull dir que portem moltes edicions. Vam fer la del mes de maig aquest any i l'any passat vam fer una cosa semblant perquè no lo volíem dir festa del cine, perquè no estàvem per festes. I és important, per una banda, perquè volem agrair a tots els nostres espectadors que vinguin, que tornin a venir al cinema, que vinguin a un preu especial. I, bueno, com he sentit ja de les persones que heu entrevistat, hi ha persones que van dos o tres vegades al mes, això, o sigui, és un client superfidel i és molt agraït i molt contents. i també, per què no, intentar treure la gent que ha deixat d'anar-hi o que no va de manera habitual, no? Que tornin a repetir, que vegin que les instal·lacions són de les millors d'Europa, que poden gaudir d'una experiència que és molt econòmica per l'oferta que es té en comparació amb altres activitats culturals, i que continuïn assistint a les sales de cinema.
Hi ha gent que ens explicava, no, al carrer, que diuen que el preu de l'entrada és un fet que els fa tirar enrere a l'hora d'anar al cinema. Creu que les dades d'assistència augmentarien si fos més econòmic aquest preu?
De fet, els preus no és un preu, hi ha molts preus. Vull dir, uh-huh. És veritat que sí que hi ha el preu aquest estàndard que han comentat a Barcelona, però hi ha moltes més ofertes durant la setmana, hi ha targetes de 5 entrades, hi ha moltes maneres d'anar al cine amb unes altres preus reduccions per carnet de biblioteca. És veritat que igual hi ha moltes i no es coneixen o no es donen a conèixer suficientment bé, però també ho deia una persona entrevistada, és que s'han de cobrir uns costos. És que amb aquest preu de l'entrada hem de pagar al distribuïdor la seva part, hem de pagar als treballadors, hem de pagar el consum energètic, hem de pagar, o sigui, perquè tiri endavant hi ha d'haver-hi un preu mínim perquè el negoci pugui tirar endavant, perquè si no, hauran de tancar.
Pilar, per últim, sí que et voldríem preguntar. L'altre dia parlàvem amb la gent de Doblatge Unida de Barcelona, amb els dobladors que conformen aquesta associació, aquesta federació de dobladors, i els preguntava per què no veiem o per què ens costa veure sales de cinema que projecten pel·lícules en català. No sé si ens podries donar una resposta també a això.
Bé, la majoria de pel·lícules, per no dir totes les pel·lícules que es doblen al català, es projecten a les sales de cinema. Els exhibidors, tenim aquí a Catalunya un acord amb Fedicine, que són els distribuïdors que vosaltres dèieu, però que volia fer un canvi en a qui promou la festa del cine. O sigui, els promotors primer són les sales de cinema, després hi ha també els distribuïdors i després hi ha el ministeri, vull dir, però l'ordre és un altre. O sigui, l'impulsor d'aquesta festa és el sector de les sales de cinema. A part d'això, el Gremi de Cinemes de Catalunya, amb Fedicine, que és l'Associació Estatal dels Distribuïdors, tenim un acord amb el Departament de Cultura i doblem cada any unes quantes pel·lícules al català i es projecten a les sales de cinema. Les pel·lícules que es fan en català, de producció catalana, també s'estrenen a les sales de cinema. Jo crec que el que s'hauríem de preguntar no és per què no es projecten. Clar que es projecten. El que ens hauríem de preguntar és per què no ve més gent. Això, al cinema es posa en l'oferta, però no podem arrencar la demanda. La demanda, o sigui, fem el que podem en català, en castellà, en el que sigui. Els cinemes el que volen és tenir espectadors, independentment de l'idioma. O sigui, que la qüestió per nosaltres és una altra. O sigui, nosaltres ja fa molts anys que treballem amb la Generalitat per fomentar el cinema català i el cinema en català, i també ho fem amb l'acadèmia.
Pilar Sierra, directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana amb nosaltres. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
3 minutes i mig que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, repte aconseguit.
Gràcies a tu, Joan.
Demà més i millor als carrers del barri de Sants de Barcelona. Nosaltres anem a publicitat i de seguida més temes aquí, a la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Doncs vinga, no parem els motors de la caravana, perquè aquesta setmana, a part del cinema, tenim un altre protagonista, l'espai
Nina Agustí, per quin motiu?
Doncs perquè just demà s'inicia la Setmana Mundial de l'Espai, i és que des del 1999 que l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar que la setmana compresa entre el 4 i el 10 d'octubre es dedicaria a celebrar anualment les contribucions de la ciència i la tecnologia espacials a la millora de la condició humana. Enguany, el tema es dedica a l'espai i la sostenibilitat. No obstant això, ens hem fixat en el 4 d'octubre del 1957, ara fa 65 anys, ja que aquell dia es va posar en òrbita el primer satèl·lit artificial de la història, l'Sputnik 1. I qui ho va fer? Doncs la URSS, la Unió Soviètica. Aquest fet va obrir el camí per l'exploració de tot el que és ultraterrestre i és el motiu principal de la creació d'aquesta Setmana Mundial de l'Espai.
I per explicar-nos-ho tot en detall tenim amb nosaltres a l'altra banda del telèfon a Ricardo Artola, escriptor, editor i historiador espanyol especialitzat en la història contemporània. Senyor Artola, molt bona tarda, molt bones tardes.
Bona tarda.
Ricardo Artola, que és autor del llibre La carrera espacial de l'Sputnik a l'Apollo 11 i de molts altres títols dedicats a la Primera i a la Segona Guerra Mundial. Senyor Artola, com a historiador experto en la materia, ¿qué supuso para el mundo el lanzamiento del Sputnik?
Bueno, marcó el inicio de la era espacial, sin duda. Es decir, del primer satélite artificial o del envío de eso, de algo terrestre a orbitar alrededor de la Tierra y, por tanto, simbólicamente inicia la era espacial. Más que la carrera, que a mí me gusta centrar el concepto de la carrera a las dos fechas que yo incluyo en mi libro, que son la 57-69, y esos son los años de la carrera, pero la era espacial llega hasta nuestros días y supuestamente será mucho más longeva.
Claro, el Sputnik 1 que fue lanzado por la URSS de ese entonces, ¿qué significó para la URSS empezar esa carrera espacial y qué significó para los otros países que fuera la URSS quien iniciara esa carrera espacial?
Bueno, para la URSS, curiosamente, fue una sorpresa y, de hecho, el impacto que tuvo fue una sorpresa. De hecho, eso se ve reflejado en el hecho de que el Pravda, que era el principal periódico de la Unión Soviética, no le diera el mismo día del lanzamiento una gran importancia, digamos, no fue una noticia de 5 columnas, como decís los periodistas, sino mucho, mucho menos, digamos, relevante, hasta que se dieron cuenta del impacto que tuvo en Occidente y entonces lo convirtieron en una herramienta propagandística. Y desde luego para Estados Unidos fue un auténtico ataque de histeria, se puede calificar así. Es decir, que ellos que estaban instalados en una, como diríamos, creencia de la superioridad total y absoluta en términos tecnológicos, veían cómo en un ámbito tan sofisticado como era lanzar naves al espacio, pues les habían, por decirlo coloquialmente, pasado la cara por la mano los soviéticos. Uh-huh. Y para el resto del mundo estamos en un contexto de Guerra Fría donde no solamente la cuestión militar, sino también de prestigio, ¿no? Es decir, que lo que Estados Unidos y la Unión Soviética hacían en aquellos años era tratar de atraer a países no alineados hacia su bando, porque su bando representaba una superioridad. El hecho de que esto fuera así, pues cambiaba también las cosas.
Avui estem parlant amb Ricardo Artola. Ell és editor, historiador especialitzat en història contemporània i escriptor, entre altres llibres, sobre la carrera espacial de l'Sputnik a l'Apollo 11. Claro, senyor Artola, una vez Rusia o la URSS de entonces lanzara ese Sputnik 1, supongo que la carrera espacial va a marchas forzadas, ¿no?, a partir de entonces.
Digamos que va a marchas forzadas desde el punto de vista de Estados Unidos, porque ellos han empezado la carrera atrasados y les va a costar bastante llegar a la altura de su competidor. Para la Unión Soviética, Khrushchev, que es el secretario general que regía entonces en la Unión Soviética, se da cuenta del gran impacto propagandístico y entonces opta por buscar otros hitos simbólicos que le permitan pues eso, seguir tomando la delantera, ¿no? Uh-huh. Ese sería la...
Ahora nos hablaba de Estados Unidos, que Estados Unidos pisara la Luna con Armstrong, ¿supuso el final de esa carrera espacial?
Para mí sí, para mí sin duda. Sé que hoy en día se sigue hablando de carrera espacial para cualquier hito, pero para mí la carrera fueron esos años y ahí se acaba. Y, o sea, porque digamos que queda claro que el programa espacial soviético no llegaba a ningún sitio, por así decirlo, y los estadounidenses, ya una vez conseguido ese hito, tampoco tenían otros que plantearse. Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, para mí ahí acaba la carrera.
¿Hemos avanzado desde entonces por lo que hace a la carrera espacial o se ha terminado todo esto? Lo digo porque hace relativamente pocos años que empieza a sonar otro nombre, que es el de Elon Musk. No sé si se ha conseguido hasta privatizar la carrera espacial, ¿no?
A ver, como digo, para mí no es carrera. Para mí, a partir del 69, simplemente era espacial y, uh-huh, y hechos que ocurren en el espacio, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que ocurre es que Estados Unidos invierte unos 40 a 50 mil millones de dólares de la época, que es una burrada. Yo calculé lo que representaba eso en términos de presupuesto del Estado español de la época y era abrumador, ¿no? Entonces, quiero decir, con la llegada, la Luna no era una meta. La Luna solamente era una meta en el sentido geopolítico, pero no era una meta científica o una meta lógica en términos de la era espacial, ¿no? Y esa es la explicación de que no se haya vuelto. Cuando la gente dice, hay que volver a la Luna, pero hay que volver a la Luna, ¿para qué? Que es la pregunta que yo siempre hago y que nadie me contesta. O sea, realmente no hay que hacer nada, es una cuestión de presupuestos y de objetivos de unos y otros. Es decir, nosotros entonces no vivíamos en democracia, pero los Estados Unidos sí, y todos los presupuestos tienen que ir anualmente al Congreso y ser aprobados. Entonces, en aquellos años, esa histeria generó que no hubiera ningún impedimento para aprobar presupuestos fastuosos. Pero luego ya eso no lo puedes mantener eternamente cuando ya has conseguido tu objetivo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado después, y por eso pues entran particulares que se introducen en ese mundo, digamos.
Por lo que hace a toda esta cuestión, ¿el siguiente objetivo sería Marte, señor Artola?
Digamos que Marte tiene más sentido que la Luna como siguiente objetivo. Lo que pasa es que, como dijo un historiador de los orígenes de la era espacial, lo que demostró esa época no fue lo lejos que podíamos ir, sino lo lejos que estaba todo de nosotros, ¿no? Que es un poco una paradoja, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Es decir, la Luna en términos espaciales es como ir a comprar el periódico a la esquina, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, cualquier otro salto a otro planeta o a otro lugar es muchísimo más, es exponencialmente más complicado y sofisticado, pero la Marte efectivamente tiene otros objetivos en términos económicos o científicos seguramente mucho más interesantes, atractivos para la humanidad, ¿no?
Como sabes, se especula mucho sobre el espacio, sobre lo que puede llegar a hacer el hombre en el espacio. Sí que es verdad que los últimos años, sobre todo por lo que hace a las películas de ciencia ficción, ¿no?, se empieza a hablar de colonización de otros planetas. ¿Eso sería factible en los próximos años o en las próximas décadas, vaya?
A ver, cuando nosotros nos damos cuenta cómo era el conocimiento del espacio en 1957, o sea, no se sabía nada. O sea, no sabíamos si el hombre podía bajar, el ser humano podía viajar al espacio, si podría permanecer, si allí habría unas radiaciones que lo harían imposible. O sea, no, se sabía cero. Por eso se mandaron primero animales, como se más allá de la anécdota, que si la perra laica, etcétera. Uh-huh. Y sin embargo, en una década larga, del 57 al 69, se da un salto de gigante. Es cuestión de dinero, money, money, money. Es decir, si se pone suficiente dinero encima de la mesa, porque de pronto hay una necesidad o se considera que el retorno que pueda haber es muy interesante, pues es todo ese dinero puesto. El ser humano lo que ha demostrado es su infinita capacidad de inventiva, de creación y todo lo demás. Entonces, poder se puede, pero es como todo. Es como cuando dices los recursos son limitados, ¿no? Entonces, desde luego, en circunstancias más actuales diría que no, porque hay otras prioridades, pero imaginemos que de repente, como en esas películas de ciencia ficción, viene un satélite hacia la Tierra que va a chocar y hay que crear una misión para salvar la Tierra y toda la humanidad se pone detrás de esa misión y bueno, en estas películas se hace factible, ¿no? Uh-huh. Pues un poco podría ir por ahí la respuesta, ¿no?
Le quiero hacer todavía alguna pregunta sobre el espacio, ya que usted ha editado el libro y ha escrito el libro La carrera espacial del Sputnik al Apolo 11. Nos vamos otra vez para atrás, porque le preguntaba el Sputnik qué había significado para el resto del mundo y para la URSS, ¿no? Es evidente que el Apolo 11 también significó mucho para Estados Unidos y supongo que tuvo su respuesta también por lo que hace a Rusia, ¿no?
Claro, bueno, Rusia no era una democracia, a diferencia de Estados Unidos, y eso hacía que digamos, la información y la transparencia pues brillara por su ausencia. Entonces la URSS nunca reconoció que estaba en una carrera, aunque era evidente que sí. Y entonces cuando se produjo el Apolo 11 no hubo un titular en Pravda que dijera los estadounidenses han ganado la carrera espacial, ¿no? Pero el hecho era que sí. Y de hecho ellos mandaron una sonda no tripulada a la Luna, que pretendía haber llegado antes que el primer hombre y que de alguna manera tapara el hito conseguido por Estados Unidos, pero ni siquiera esa sonda logró su objetivo.
Recordem que avui estem parlant en aquesta caravana sobre l'efemèride de l'Sputnik 1, que va ser llançat precisament un dia com demà, un 4 d'octubre, de farà 65 anys, i tot plegat va ser l'inici d'aquesta carrera espacial que ara comentàvem amb Ricardo Artola, que ens acompanya. Ell és editor, historiador espanyol i escriptor de la carrera espacial de l'Sputnik a l'Apolo 11. Como historiador sí que le quería preguntar, porque antes hemos dicho que todo este contexto de inicio de carrera espacial, ¿no?, se da en un contexto de Guerra Fría. Dada la situación actual del conflicto entre Ucrania y Rusia, ya que usted es historiador, ¿estamos presenciando una nueva Guerra Fría?
Bueno, no, es una guerra caliente. O sea, porque la guerra de Ucrania es una guerra convencional, incluso demasiado convencional, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa es Guerra Fría en el sentido de que no interviene de una manera directa la otra superpotencia de la época de la Guerra Fría.
Dicho de otro modo, ¿puede cambiar la geopolítica al menos de Europa?
¿Perdón? ¿Puede cambiar la geopolítica, perdón?
Digo, al menos de la parte europea.
Bueno, yo creo que ya ha cambiado, y que cambiará. Es decir, había un, uno de los hitos que se consideran de la Guerra Fría es eso que se llama la destrucción mutua asegurada. Es decir, ambas partes saben que si inician un bombardeo atómico, la otra parte tiene... Perdón, es que he subido las escaleras y estoy casi sin aliento, disculpe, ¿eh? No, entonces digo ambos sabían eso era una garantía, porque nadie quiere ser destruido, aunque... Entonces esto se está poniendo en cuestión en estos días incluso. Uh-huh. Esta es la posibilidad del uso de una bomba, eso que llaman táctica, una bomba nuclear táctica, como queriendo decir que es con un impacto menor y que es muy discutible. posible, porque las bombas de Hiroshima y Nagasaki, según eso, serían bombas tácticas. Claro. Y claro, es lo que nosotros entendemos por una bomba atómica de verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ha cambiado. Es decir, Europa, que después de haber sido escenario de las mayores tragedias bélicas del siglo XX, es un espacio de paz y es un espacio que es incluso un referente para el resto del mundo, pues nos hemos desayunado con una guerra salvaje, cruel, como los peores momentos de la guerra del Frente del Este entre Alemania y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y es algo pues que nadie preveía, sinceramente, ¿no? Pero sí.
Ricardo Artola, escriptor, editor i historiador espanyol, va escriure el llibre La carrera espacial de Sputnik a l'Apolo 11. Senyor Artola, muchísimas gracias hoy por explicarnos todas estas cuestiones en la caravana de Radio Estel. Le dejamos recuperar el aliento.
Muchas gracias a ustedes. Que vaya, siento las inconvenientes.
No, no, ningún problema. Nosaltres que continuem a la caravana, si parlàvem d'espai, esclar, havíem d'escoltar això. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. My wife, it's lonely out in space on such a timeless flight.
I think it's gonna be a long time. And I think it's gonna be a